Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Tantes coses a dir.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dijous 4 de maig del 2023. Molt bé, molt bé, ja us heu guanyat el sou, gràcies. Bona nit, benvinguts. Avui tenim públic a l'estudi. Esteu bé? Esteu còmodes? Sí, esteu tranquils? Sí, us hem tractat bé?
Sí.
Perfecte. Us ha arribat el pernil 5J? Us ha arribat aquí a l'entrada? Està bé, esteu contents. Molt bé, gràcies per venir, de veritat. Espero que gaudiu d'aquesta nit de ràdio que hem preparat i de la traca final que tindrem, que és el concurs del Tu Diràs. Hi ha els dos concursants per aquí? Diria que sí. Hi ha els dos concursants. Estan per aquí un i l'altre està per aquí. Ara arribarà l'altre, eh? El Manel i el Sergi han de venir a concursar. Perfecte. Ja sabeu que l'Edu de Batlle, des de Sevilla, avui, i el Xavi Puig han preparat preguntes i alguna prova que els dos concursants, que són el Sergi i el Manel, hauran de superar per aconseguir abonaments dobles per anar a partir de demà al Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. El guanyador, a més de l'abonament doble, s'emportarà passis VIP per accedir absolutament a tot el circuit de Catalunya. Si voleu anar, encara sou a temps, eh? Entreu a les pàgines webs ktsbk.com o a circuitcat.com per comprar entrades que estan a un preu bastant assequible per gaudir d'aquest cap de setmana de traca de superbikes al circuit. Per cert, oi que tenim un número aquí enganxat? Que us hem donat a l'arribar? Perfecte. Aquest número té premi. Després us explico què us podeu emportar. Benvinguts al Tu Diràs. De seguida ens acompanyaran avui el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i l'Anaïs Martí per fer tertúlia sobre l'actualitat del Barça, que passa per la Lliga, que està a només dos punts, i també per la sortida de Mateu Alemany i l'arribada de Deco, com us avançàvem ahir aquí a RAC1. Compte, eh? Molta atenció, perquè hem quedat amb André Curi per parlar de Deco. Curi va ser assessor del Barça durant anys i feia la funció que està fent actualment Deco pel club, que és rastrejar el mercat brasiler i sud-americà. És un dels representants més coneguts del futbol brasiler. Va portar Neymar al Barça, Artur Melo, Emerson i tot aquell reguitzell de brasilers que van anar al filial i que no sabem ni on són, doncs els va portar André Curi. I a dos quarts de dotze hem quedat amb ell, que està al Brasil, perquè ens expliqui com veu la figura de Deco com a futur director de futbol del Barça. A més, la Marta Ramon ha estat a un acte de la Lliga Madrid i té informació interessant sobre el fair play financer del Barça i les opcions que tindrà el club de fitxar aquest estiu. De seguida la truquem. Però a aquesta hora tenim molt esport en directe. S'està tancant la jornada 33 de Lliga. De fet, fa només una estona han jugat l'Espanyol i el Girona amb cara i creu pels dos equips catalans. Ara connectem amb el Pizjuán i amb Montilivi, però abans actualitzem els marcadors que tenim en joc ara mateix a primera. Jaume Molló, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Aleix. A Sant Mamés, Atlètic Club 0, Betis 1. 31 de la primera part, val el gol de William José als primers minuts, que faria que el Girona acabés la jornada setè. Això vol dir que si el Madrid guanya la final de Copa, el setè va a Europa, el Girona ara mateix estaria en posició europea. A Vallecas, Rayo Vallecano 0, Valladolid 0 al minut 33, el Valladolid trauria un puntet que l'allunyaria a dos punts del descens i els de Pucela sumarien 5 punts més que l'Espanyol.
A Itàlia tenim campió ja?
Encara no, però estem a molt poc de tenir-lo. Udinese 1, Nàpols 1, recordo que el Nàpols puntuant avui guanya l'Scudetto. Ha començat perdent amb un gol al primer quart d'hora, però Osimhen, el nigerià, a l'inici de la segona part, ha marcat el gol de l'empat. Mira, n'afegeixen 3, això vol dir que hi haurà festa a Udine i també a Nàpols, òbviament. Per exemple, el Diego Armando Maradona és ple de tifosi del Nàpoli, a punt per celebrar aquest Scudetto, el primer des de l'any 1990.
Així està el futbol actual en joc. Anem un moment cap a Montilivi, on hi ha hagut l'alegria de la jornada. Obrim línies ja amb l'estadi del Girona. Miquel Agut, què tal? Bona nit.
Bona nit, Aleix Parisé i Emilian, bona nit.
Escolta, bona nit. El Girona continua en ratxa, ha tornat a guanyar, ara mateix és 7è, en plena lluita per entrar a Europa, i a més ha fet història, ens ho deies ahir, per primer cop, 3 victòries seguides a primera divisió.
Sí, contra el Madrid, contra el Sevilla, i avui aquí a casa, en aquest duel contra el Mallorca. Mira els claxons.
Sí, 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 com celebra, la gent a Girona.
Aquí a Girona, de fet, tothom seguint el partit de l'Atlètic de Bilbao i el Betis, ja n'hi ha prou, gràcies, si ho havíem
assajat. Segur que ens està escoltant. No, segueixi, fot-li difícil a l'agut, a la connexió, si està escoltant RAC1, senyor del cotxe.
Puc fer una pregunta o no?
Sí, sí, fet-li, a veure.
Europa, aquesta temporada?
No sé de què em parles.
Va, prou. Adéu-siau, bona nit. Va, el Girona, que és 7è classificat ara mateix, a l'espera del resultat del Betis amb l'Atlètic de Bilbao, i que, com deia en Molló, si el Madrid guanya la Copa contra l'Osasuna, en Fel deia a la transmissió que es mirarà el partit amb el nas tapat, si ha de voler que sigui el Madrid qui guanyi, doncs el Girona tindria dret, si acabés 7è, a jugar a la Conference League la temporada que ve. Però, vaja, en definitiva, una victòria molt patida en un partit poc brillant però molt pencat contra un rival que es tanca molt bé i que deixa pocs espais, i amb un altre gol de Tati Castellanos, que ha marcat per tercer partit consecutiu, i són ja 6 gols en 3 partits, i gols que donen molts punts i que deixen l'equip en una comunió perfecta amb l'afició i amb una aturada que diu Mitchell que li anirà bé el cap de setmana i a la Copa, i després dissabte de l'altra setmana la visita al camp de la Reial Societat en un dels partits més difícils que ha d'encarar el Girona des d'ara fins a final de temporada.
Perfecte, Miquel, ara tornem i escoltem què s'ha dit a la zona baixa de l'estadi de Montilivi després d'aquesta nova victòria. Fins ara.
Fins ara.
Les males notícies a Sevilla, amb la derrota de l'Espanyol, que l'enfonsa la classificació i que el deixa ara mateix a 3 punts de la salvació. Des de Sevilla, Joan Camí, Eduard de Batlle, què tal? Companys, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Quina és la situació ara mateix aquí al Pizjuán, Joan?
Home, doncs, cares llargues. De fet, estem aquí al costat. Encara hi ha un grapat d'aficionats del Sevilla esperant els jugadors locals. Bé, la sensació de cop molt dur per la bona primera part que ha fet l'Espanyol. Jo diria que, vaja, ho hem comentat a la retransmissió, feia molts anys que no veiem l'Espanyol jugar d'aquesta manera, combinant, generant futbol. Ha remuntat el gol inicial del Sevilla, però després, un altre cop, les errades individuals et condemnen. Òbviament no està sentenciat, no és matemàtic el descens a segona divisió, però el cert és que competint d'aquesta manera és difícil imaginar-se que l'Espanyol pugui mantenir la categoria.
Ara escoltem també reaccions, hem sentit ja en directe a la roda de premsa de Luis García, però ara també sentirem alguna reacció d'algun dels futbolistes. Edu, et llegia a Twitter ara i també al final de la transmissió. Una llàstima, no?, perquè Luis García està jugant bé a futbol, però no li acaben de sortir les coses en el resultat.
Sí. Si tu agafes qualsevol... A veure, qualsevol tampoc, però si tu agafes estones de futbol de l'Espanyol de Luis García... Després es podrà discutir, és veritat, porta els números són els números, una victòria en 6 partits, amb el calendari que ha tingut l'Espanyol, però és que amb una estona de l'Espanyol en el dia d'avui, en el dia del Getafe o el dia del Betis, veus més futbol que en les 30 jornades anteriors. Jo tinc la certesa, potser equivocada, que l'Espanyol ha fet tard amb el canvi d'entrenador i que si s'hagués posat Luis García abans, doncs segurament estaríem parlant d'una altra cosa a la classificació. Potser hi ha gent que pensa no, si aquesta no és la manera és com fa el Getafe amb Bordalàs o com fa el Sevilla amb Mendilibar. D'acord, segurament aquesta gent els resultats li estiguin donant la raó i jo no la tinc, però l'opinió que tinc és aquesta i no me la canviarà ningú.
Molt bé, després tornem i escoltem alguna reacció més i t'espero al concurs, Edu, a la segona hora del programa.
Sí, preparadíssim.
Vinga, fins ara, que tenim campió a Itàlia.
Napoli, 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 Forza Napoli, 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 oh.
Tots els tifosi del del Nàpols, entre ells el gran Dani Puntiprats, oh, que interpretava aquesta gran cançó. Seu ukelele. De fet, no sé si és Udine o si és Nàpols, perquè dels 33.000 espectadors que hi havia a l'estadi Friuli, molts eren del Nàpols i molts han saltat a la gespa quan ha xiulat l'àrbitre al final del partit. Aquest títol que feia setmanes que el Nàpols tenia a la butxaca, però que ha trigat a aconseguir amb un empat l'altre dia. Avui també amb un empat el gol d'Osimhen, un dels grans protagonistes d'aquesta lliga que acaba donant l'escudetto al Nàpols. Són 33 anys després. De fet, Osimhen, Carabskelia, les dues grans figures d'aquest Nàpols de Luciano Spalletti, campió de Lliga 2022-2023, ja ho diré.
Un gran títol, pel Nàpols post-Maradona, no? El primer gran títol del Nàpols post-Maradona, i la celebració està sent, tot i que és fora de casa, bé, respectuosa, no?, pels seguidors de l'Udine, i en canvi han saltat a la gespa i han envaït el camp els seguidors dels Nàpols.
Amb moltes banderes dels aficionats del Nàpols a l'estadi Friuli, i també, òbviament, la festa del Diego Armando Maradona, on s'ha omplert l'estadi per seguir en pantalla gegant aquesta lliga ja que ha aconseguit el Nàpols a 4 de maig del 2023.
No tenim cap novetat, no, els partits de primera en joc, Jaume?
Tot igual, recta final de la primera part, Atlètic Club 0, Betis 1, Rayo 0, Valladolid 0.
Doncs vinga, anem a l'Euroliga, que també hem tingut notícia avui a Belgrat. Compte, perquè semblava liquidada la sèrie Partizan-Madrid amb un 0-2 del Partizan al Withing, i Dani Aguilar, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Ha forçat el cinquè partit al Madrid.
Està a punt de fer el que mai ningú no ha fet abans. El Real Madrid, recordem, viatjava a Sèrbia, a l'infern de Belgrat, amb un 0-2 en contra. Havien guanyat els dos partits als serbis al Palacio. Doncs bé, ha empatat la sèrie al Real Madrid. Acaba de guanyar 78-85 en un partit molt sòlid. De fet, ha arribat a guanyar de 14 en el primer quart. El Partizan li ha donat la volta al partit, o ho ha intentat, però finalment el Real Madrid, que s'ha acabat imposant gràcies una altra vegada als centímetres de Tavares, 15 punts, 30 de valoració, 14 punts Musa, 15 punts Hanga, 14 punts Dec. Compte que l'argentí s'ha lesionat i pot ser de gravetat. Pel Partizan, molt sòlid ell, amb 25 punts, també 18 de Papa Petru. Però el que és important, fixeu-vos aquesta data a l'agenda: dimecres que ve a les 9 del vespre al Palacio de los Deportes, cinquè partit d'un dels quarts de final més emocionants, et diria, de la història d'aquesta Eurolliga. El Madrid empata la sèrie i torna la sèrie a Madrid. A tot això, per cert, deixa'm dir que s'ha forçat un nou cinquè partit, en aquest cas amb més lògica. El Maccabi de Tel Aviv ha guanyat 104-69 al Mònaco, déu-n'hi-do la tova que li ha caigut al Mònaco, i tot es resoldrà a terres monegasques dimarts que ve, en aquest cas, entre el Maccabi i el Mònaco, empatats a 2 aquesta eliminatòria també.
5 partits necessitaran el Partizan Madrid, el Maccabi Mònaco, com diu el Dani, i demà podria ser també que hi hagués un cinquè partit en la sèrie Fenerbahçe-Olympiacos. Es juga el quart partit a la pista dels turcs. Olympiacos ja va donar la campanada ahir amb un triple brutal a l'últim segon, però Fenerbahçe juga a casa i, per tant, ja hauria opcions, també, que tinguéssim aquesta sèrie de 5 partits i que el Barça continués sol en aquesta Final Four de Kaunas, de moment, sense rival i sense resta de participants.
Deixa'm dir-te que el partit ha començat diametralment oposat al que va començar l'altre dia, i escoltàvem des de Belgrat, perquè hi ha hagut un minut de silenci i unes imatges esfereïdores, molt emotives, per recordem aquest tiroteig que hi ha hagut amb 8 alumnes morts i un membre de seguretat també mort fa uns dies a Belgrat, tot just l'endemà del partit, del segon partit, és a dir, del tercer partit, ahir mateix, i de veritat que el primer minut del partit ha estat de pell de gallina.
Molt bé, hi ha hagut alguns incidents a la celebració del Nàpols a Udine?
Doncs la veritat és que hi ha hagut corredisses per desallotjar la gespa. Entenc que han intervingut des de seguretat de l'Udinese. Jo no he vist policies intervenir, però vaja, que hi ha hagut corredisses és un fet, i que s'ha desallotjat la gespa també.
Bé, que ho celebrin als carrers de Nàpols o d'Udine, i sempre amb respecte i amb seny. Serà difícil, amb els napolitans, però esperem que hi hagi una celebració pacífica avui a la ciutat de Nàpols, campió d'aquesta Lliga Italiana 2022-2023. Hem de fer una pausa, però ja que hi som i que estem repassant tot el que tenim en directe i encara està en joc, també hi ha hagut resultats importants de waterpolo i de tennis. Xavi Puig, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, sí, en waterpolo el Sabadell s'ha convertit en la primera finalista de la Lliga masculina. El Sabadell ha guanyat a la piscina del Terrassa
Terrassa per 7-15 i ha guanyat la semifinal per 2-0. Demà el Barcelona i el Barceloneta juguen el segon partit de l'altra semifinal. El primer el va guanyar el Barceloneta. Acaba de finalitzar el partit entre Tsitsipas i l'alemany Struff a Madrid, de quarts de final, amb victòria de Struff, que s'ha carregat el grec 7-6, 5-7 i 6-3. A més, ha ensenyat un Minion per celebrar-lo, a mi això ja m'ha guanyat.
Ah, sí?
Struff, per tant, jugarà contra el rus Karatsev, una de les semifinals d'aquest Masters 1000 de Madrid. Karatsev, que avui ha derrotat el xinès Zhang. L'altre la jugaran Alcaraz i el croat Coric. I en categoria femenina, Sabalenka ha derrotat Sakkari, espera rival a la final del partit que encara ha de començar entre Swiatek i Kudermetova. Per tant, acabarem tard també avui a Madrid. I demà tenim handbol, la Copa del Rei, la final a 8 de la Copa del Rei d'handbol comença demà. Santander juga al Barça en un horari estrany, a 3:45 de la tarda contra el Torrelavega. Abans, a la 1 del migdia, Guadalajara, de Mar de Lleó, d'aquí sortirà el rival del Barça a les semifinals, i ja a la tarda, a les 6, Logroño, Cangas, i a 8:45, Sinfín, Valladolid.
Parlant de finals avui, també tenim en joc a aquesta hora els quarts de final de la Champions d'hoquei patins. Jaume Molló, amb el Barça buscant una plaça a semifinals.
Sí, som en temps de descans, de moment sense gols, Barça 0, Barcelos 0, en aquesta Final 8 que juga a Viana do Castelo, a Portugal, on el Barça ja sap que el seu rival a la semifinal seria el Porto, que ha guanyat el Benfica. Benfica 2, Porto 4, en el primer partit dels quarts de final.
Molt bé, doncs vinga, farem una pausa i ara estarem seguint tot això que hi ha en joc. Avui en públic a l'estudi, amb el gran concurs del Tu Diràs, i de seguida amb la tertúlia, amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. Ara tornem, eh? Anem a publicitat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a ibp.es.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Superbikes.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't els de sempre. Ho has de fer.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellers del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Danone.
La RevoluPlus a Ocasión Plus. Descompte de fins al 30% amb més de 8.000 cotxes. Aprofita aquesta oferta única fins al 21 de maig. 10 centres a Catalunya, noves obertures a Manresa, carrer Sant Cristòfol 11 i a Badalona, carrer Torrent Valmajor 66-68. També a ocasionplus.com. Obrim dissabtes matí i tarda.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
Em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
Amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
S'ha acabat el partit. Derrota de l'Espanyol al Sánchez Pizjuán. Un senyor partit, el conjunt blanc i blau sense premi. anava guanyant el descans, l'ha acabat perdent, li han aixecat el partit i és d'aquelles ganivetades que t'arriben al cor.
Sevilla 3, Espanyol 2. Així narrava l'Eduard de Batlle al final d'aquest partit. Tornarem cap a Sevilla, ja havíem obert línies amb el Sánchez-Pizjuán, allà hi tenim l'Eduard de Batlle precisament i també el Joan Camí. I hem escoltat la roda de premsa de Luis García. Joan, ara escoltarem també què han dit alguns dels jugadors, no? Amb qui heu pogut parlar a la zona mixta, Joan? No tenim el Joan aquí encara. Bé, doncs anem a escoltar... S'ha tallat? Anem a escoltar la conversa que ha tingut amb Sergi Gómez, un dels centrals de l'Espanyol, de fet ex del Sevilla, que a la zona mixta deia això sobre aquesta derrota avui, que els deixa penúltims a la classificació.
Com està el vestidor després d'un partit on heu fregat pràcticament la perfecció durant una hora i després, no sé si ha estat el cansament, aquestes errades, com ho has vist?
Bueno, hem viscut moltes emocions, està clar que no hem començat el partit com volíem, s'han ficat dits per davant. Arrel del gol en contra crec que hem reaccionat i molt bé, ens hem ficat nosaltres per davant el marcador, dominant el joc, proposant la proposta que venim plantejant des de fa unes setmanes. Hem aguantat la segona part i està clar que hem tingut aquest penalti, el penalti s'ha ficat ells per davant, ha enxufat a la gent i de fet ens ha costat molt.
Com esteu ara mateix?
Estem vius, està clar que és una derrota que fa mal, però no abandonem, seguirem lluitant fins al final, ara tenim un partit clau i molt important a casa. Crec que la nostra gent, si ha sigut important fins avui, ara encara ho serà més i no tinc dubte que estarem a l'altura tots.
Sergi, creus que aquest equip es defensa millor amb la pilota?
Com?
Si creus que aquest equip es defensa millor amb la pilota.
Bueno, està clar, si tu li treus la pilota a un rival com el Sevilla, al final tens tu el control del partit i sabem que apreten, que la gent apreta, que busquen molts centres a àrea i al final et van sometent i està clar que si tens la pilota, doncs això ho pots reduir.
Sergi, quin grau de frustració us genera saber que encara que l'equip fa bons partits en estadis complicats com aquest, com va passar a Villarreal, després acaba perdent sempre hi acaba passant alguna cosa?
Bueno, està clar que evidentment no és el resultat que volíem, però crec que l'equip segueix fent amb la proposta, segueix proposant, i això és el més important. Ja et dic, fins a l'últim segon l'equip ho intentarà, l'equip ho donarà tot per aconseguir aquesta permanència que tant volem.
Ha sido penalti la última acción, ¿cómo lo has visto?
¿L'acción de penalti?
Sí, penalti ha sido penalti.
No l'he vista repetida, no puedo opinar. No la podia ver.
Com està Vini, per cert? Com està Vini després de fer aquest penal que ha costat la remuntada del Sevilla?
Bueno, són coses que passen en el partit, som dos professionals, això són situacions que ens toca viure, està clar que desagradables, però és el que ja s'ha de seguir endavant i mentre hi hagi vida seguirà molt endavant.
Sergi Gómez, a la zona mixta del Sánchez-Pizjuán, donant la cara també, intentant animar i aixecar els ànims dels seguidors de l'Espanyol. Joan, com deies, cares molt tocades, no? Avui és que a més semblava que l'Espanyol podia per fi arrencar el vol i ara se li complica molt la salvació, no?, amb el calendari que té al davant.
Sí, a veure, si analitzes la classificació i la mires des de fora, doncs realment queden punts suficients i la distància doncs tampoc és tan gran, però veiem la dinàmica i veiem el calendari com tu dius, Aleix, i les sensacions que transmet aquest equip, sobretot a nivell defensiu, es fa difícil. Jo crec que des de fora, nosaltres que seguim el dia a dia, ho veiem complicat, doncs ells, des de dins, encara que estan contents amb el canvi d'entrenador, encara que hi ha molts jugadors que han recuperat la seva millor versió, sobretot els futbolistes del mig del camp i de la part ofensiva, jo crec que són conscients que és molt difícil, perquè necessites guanyar molts partits, n'has guanyat molt poc durant la temporada, i ara pràcticament un mes has de fer tota la feina. Cares molt llargues, sobretot, no tant per la classificació, que també, sinó per com ha anat el partit avui, pel que havies demostrat a la primera part i pel que ha acabat passant a la segona.
Sí, la veritat és que l'Espanyol porta 4 punts dels últims 30, o sigui, en les 10 últimes jornades, l'Espanyol ha sumat una victòria i un empat, evidentment, així és complicat sortir d'aquesta zona baixa, i el calendari el repassarem ràpidament, el pròxim partit és el derbi, aquest derbi en què el Barça pot ser campió de Lliga, l'Espanyol, en canvi, jugant a casa, no?, té aquesta motivació també contra el rival ciutadà per intentar sumar 3 punts que li donin aire. Després l'Espanyol ha d'anar a Vallecas, un Rayo que no s'hi juga res, ha de rebre l'Atlètic de Madrid, que s'està jugant la segona plaça, i les dues últimes jornades són a vida o mort per l'Espanyol, no? Mestalla i Almeria a casa, que són dos equips que estan a la zona baixa. Clar, Joan, s'haurien de sumar, què? 3 de les 5, dels 5 partits que queden, 3 victòries, 9 punts, sí. I alguna cosa més?
Com a mínim. És que portem ja molts mesos parlant que l'Espanyol ha de guanyar partits inesperats, perquè ho han fet tots els rivals que té a la a la part baixa de la classificació, aquells partits que segurament li preguntes a 100 persones i de les 199 et diran que guanyarà l'equip rival i no l'Espanyol, doncs aquests partits són els que necessita. En qualsevol cas, jo crec que viurem un derbi apassionant, en el sentit que els dos equips es juguen moltes coses, a més el camp de l'Espanyol que apretarà molt sempre que ve el Barça, ja ho coneixem, o sigui que crec que com a espectacle futbolístic doncs, pot ser interessant. I després és cert que hi ha equips que no juguen res, però necessites guanyar i que els rivals també fallin. La clau, el que veuen des de dins, és arribar vius a les últimes jornades. Si l'Espanyol és capaç d'arribar amb opcions contra el València i contra l'Almeria les dues últimes jornades, doncs allà encara tindrà una petita possibilitat de reenganxar-se i mantenir la categoria. Si no arriba viu, doncs evidentment serà molt, molt complicat.
Molt bé, Joan, que sopeu de gust i que tingueu bon viatge de tornada amb l'Edu i amb el company tècnic. Una abraçada forta.
Moltes gràcies, bona
Vinga,
nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. 5 minuts i les 11, ja ens acompanyen per aquí Joan Poquí, company del Mundo Deportivo.
Hola,
Poquí.
Bona nit.
Què tal? Anaïs Molt Martí, companya de La Vanguardia. Què
bona
tal,
Anaïs? Nit.
Bona nit. De seguida la Maria Fernández Vidal, també, que està venint de Televisió de Catalunya. Déu-n'hi-do, quina nit, Ha guanyat el Madrid de bàsquet, el Partizan... Què, això? No ens ho esperàvem, això?
Bueno, sí, des que van sortir les sancions per la baralla, aquella grullera impresentable que va provocar el senyor Llull, doncs se sabia que això podia passar, i així ha estat. Les sancions han estat molt més gravoses pel senyor Partizan que pel senyor Madrid, que, insisteixo, el Llull ha quedat impune, no ha tingut absolutament cap sanció. Per tant, ja es veia venir
que podia passar això. Ho tenen tot de cara dimecres per guanyar el cinquè i que siguin el rival del Barça, a les semis. Tindríem un clàssic a les semis de l'Eurolliga, a la Final Four. I després aquesta derrota de l'Espanyol, que el deixa molt tocat. I en canvi, l'alegria és la victòria del Girona, que està... No sé, desconegut, aquest tram final, Anaïs, sí. Vull dir, lluitant per Europa, clarament, ja.
Són un coet, és un coet d'equip. És el clar exemple de que quan tu creus en un projecte, en una idea, en un entrenador i insisteixes, doncs les coses t'acaben sortint. Però sí, jo crec que hi ha pocs equips que hagin arribat amb aquest tram final de temporada tan disparats com el Girona.
L'Atlètic de Madrid.
Sí. Sí, ja és veritat.
Però...
Sí, de fet, el Girona seria tercer de la Lliga a la segona volta.
Sí, sí.
La putada...
Tercer de la Lliga, el Girona seria.
La putada, entre cometes, parlant malament, és que... Bueno, jo no sé si el Girona li interessa anar a Europa o no.
Quique Cárcel va dir aquí, el tu diràs que no, ja. Que no li interessava.
Bé, doncs així no és cap putada. Però clar, pels seguidors del Girona que els hi faria il·lusió, m'imagino, la paradoxa és que el Girona pot té la setena plaça, diria que a dos punts ara mateix,
sí.
Per tant podria ser setè.
No, la sisena. El Girona a dos punts, la sisena.
A dos la sisena.
Bé, ara, sí, no, sí, sí. Ara no perquè està guanyant el Betis.
No, clar. està setè.
Ara no perquè està guanyant el Betis.
Correcte,
està cinc del Girona.
Està setè i a cinc del sisè, que és el perquè el Betis està guanyant però ha de jugar encara.
El que volia dir és que perquè el setè equip tingui classificació europea, el Real Madrid ha de guanyar la Copa del Rei. I per tant això és una paradoxa, perquè estaràs desitjant que el Girona pugui anar a Europa i també estaràs desitjant que guanyi Osasuna, Batbi, Irulau, Osasuna, Gorà. Per tant, és una paradoxa complicada.
Demà, mira, puc fer un spoiler. Estimat públic, podem fer un spoiler, però compreu-vos demà Mundo Deportivo, Demà, a l'article Mundo Deportivo, he dit clarament que vaig amb Osasuna. I he explicat per què, sense por.
Bueno, vaig perquè el rival és el Madrid.
No, però hi ha molts més motius.
S'ha donat explicacions per això, no? Vas com el que juga contra el Madrid.
Però hi ha més coses.
Com diria Xavi Hernández, tu què penses? Tu què creus?
Tinc una sorpresa per vosaltres, perquè estrenarem tot seguit en exclusiva la promo que hem fet a RAC1 per la final de Copa. Però abans, deixem anar a Girona i felicitar el Miquel Agut, que abans parlava amb un senyor d'un claxon i no sabia ni on era el senyor del claxon.
Quin tall, li ha posat el pobre Miquel Agut,
Miquel!
Hola!
Què? Què expliques?
Bé, home, seguint... No, vaja, si m'ho arriben a dir fa uns mesos que ara mateix estaria pendent d'un Atlètic de Bilbao Betis per veure si el Girona és setè o no, no m'ho hauria cregut.
Com el tenim, Molló? Com el tenim?
0-1 al descans pel Betis. Havien xiulat un penal a favor de l'Atlètic Club per mans, però és que l'ha tocat amb l'esquena el jugador del Betis. Per tant, han avisat l'àrbitre des del VAR i s'ha desdit del penal.
I l'altre, per dir?
El descans també, Rayo Vallecano 0, Valladolid 0.
Molt bé. Què deies, Miquel?
Clar, és que passi el que passi en aquest partit de Sant Mamés, Molló, el Girona no li va malament, perquè si guanya l'Atlètic de Bilbao avança el Girona, però clar, el Betis, que ha de passar per Montilivi, queda a només dos punts del Girona. Si empaten, el Girona no és setè, però està molt a prop de tots dos. O sigui, jo crec que, sigui quin sigui l'escenari del partit, pot ser favorable pel Girona, es pot sí, interpretar sí, favorablement pel Girona. Mm.
Com t'hauràs de veure dissabte animant al Madrid, perquè guanyi la final de Copa?
Sí, 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 amb el nas tapat, però vaja, no. Clar, és que no, crec que no hi haurà cap altra manera de veure-ho. Vaja, potser més que animar-lo, perquè en aquests casos el cor sempre tira més que el cap, però que si acaba havent-hi una festa de celebració del Madrid en la Copa del Rei més important dels últims 10 anys, perquè si la guanya no tinguis dubtes que ho serà, doncs, clar, llavors haurem de donar-ho per bon i haurem de buscar la banda positiva. Saps com quan fas una aposta i dius no, perdrem, perdrem, i després, mira, si guanyes, doncs jo havia dit que perdríem i ja està, doncs això.
Què ha dit Miquel, a la sala de premsa? A veure, hi ha eufòria, no hi ha eufòria, Montilivi?
No, eufòria ni a fora amb el senyor del claxon, però no hi ha eufòria a la sala de premsa de Montilivi, perquè la primera pregunta a Michel ha estat: es pot parlar ja d'Europa? Mira què ha dit.
No, encara no, todavía no. Nuestro objetivo es acabar lo más arriba posible, intentar hacer historia, ya dije los 53 puntos y mirar el siguiente partido. San Sebastián, todos los rivales que vienen ahora son de la parte alta de la tabla, quitando el Celta que está un poco por debajo, pero son 5 partidos muy complicados. Tenemos que pensar en ir partido a partido, intentar acabar lo más arriba posible, pero no es un objetivo Europa.
Amb el fre de mà, encara amb el fre de mà, Michel?
Sí, de fet, l'únic que no posa el fre de mà, Riquelme, que quan el vam escoltar a Sevilla l'altre dia, que va dir clarament que sí, que l'objectiu ara és Europa. Però fins i tot, clar, hi ha tanta por a dir la paraula Europa que li han preguntat a Bernardo, la zona mixta, que si tenen prohibit dir-la, perquè només fan servir eufemismes. Mira què ha dit el colombià autor del primer gol avui.
Para nada prohibida, ¿no? Pero sí que es verdad que debemos tener los pies en el suelo. Venimos de ascender, ¿no? Este año y las palabras de, como dices, de Europa son palabras mayores.
Ha dit Europa, ja és un mèrit,
Sí,
ja
sí.
És un mèrit. Ho ha dit, Ho ha dit.
Al final, però ho ha dit. Sí que és veritat,
clar,
sí.
Clar, clar, però bé, i evidentment ho tenen tots al cap. Però vaja, que a poc a poc, i ara uns dies de descans, que diu Michel que aniran bé, i a jugar al camp de la Real Societat d'aquí 10 dies.
Ara repassem el calendari d'aquestes 5 últimes jornades del Girona. Ara, hi ha un futbolista que va treure el tap el dia del Madrid i que, és que ara mateix, jo crec que mitja Europa, no?, està mirant Tati Castellanos, aquest jugador, què val, què no val, perquè fot gols cada partit, Miquel.
No, però a més, són gols que han donat molts punts i no són gols fàcils. Avui, per exemple, ha volat per rematar en la jugada del segon gol del Girona al minut 85. I a més, abans havia fet un tip de córrer, com ha dit Michel a la sala de premsa, donant un cop de mà a l'equip en defensa. És un jugador que ara està fent molts gols, són 6 gols en els 3 últims partits, els 4 del Madrid, el de Sevilla i el d'avui, però que l'esforç l'ha tingut sempre i ha estat innegociable sempre. Avui Michel evidentment ha hagut de parlar de Tati a la sala de premsa.
Él se ha quitado un poco esa losa de sentir esa presión del gol y ahora está muy enchufado de cara a puerta y bueno, queremos que continúe así.
Doncs tant de bo continuï així. Són 13 gols ja de Tati a la Lliga i en aquesta segona volta està sent un dels màxims golejadors del campionat juntament amb Benzema i eres un alt que havia t'es dit.
I tant. Que segueixi la ratxa, com deia el Miquel, ja fins al 13 de maig no juga el Girona, per tant ara té 9 dies de descans. Ara juga al Real Arena, Real Societat Girona. Després Girona-Vilareal. Després va a Balaïdos, que en principi, bueno, el Celta s'ha complicat la vida, però...
Encara no està salvat.
No. Després Girona-Betis... I per últim, Osasuna-Girona, que això pot ser que se besen allà a Pamplona, depèn del que passi dissabte. No és fàcil el calendari. Ara, és cert que si has d'anar a Europa, Miquel, tu guanyaràs contra els rivals que estan lluitant amb tu per anar a Europa. Per tant, tu hauràs merescut, no? Una mica aquest seria el resum.
Sí, exacte. I al final, si hi vas, serà històric, collonut, digue-ho com vulguis, però si no hi vas, doncs hauràs fet una temporada fantàstica igualment, que crec que aquest és un dels punts a favor que té el Girona. Tu veus l'Atlètic de Bilbao, veus el Betis, veus el Villarreal, estan angoixats per si entren a Europa, per si és una competició, n'és una altra, i el Girona es troba allà i mira, i ostres, ara marca Tati, ara torna a marcar Tati, però ara marca un altre, l'equip rendeix tot i les baixes que hi ha als últims partits, molt bé contra el Madrid, contra el Sevilla, avui. O sigui que si t'hi trobes, doncs serà un escenari idíl·lic. La temporada que ve ja en parlarem, aviam com afecta això en el cas que hi siguis, però si no, al final de temporada serà fantàstic, encara que la temporada que ve no trepitgis a Europa i ja es per treure's el barret, la temporada que està fent el Girona.
Molt bé, una abraçada, Miquel.
A disposar, bona nit.
Anem parlant, adéu, bona nit. 11 i 4 minuts, ja tenim per aquí la Maria Fernández Vidal. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Què tal? Un aplaudiment pels tres tertulians, per aquí, l'Anaïs i la Maria, ja que tenim públic. Molt bé, molt bé. Esteu a punt?
Sí, sí.
Esteu a punt, T'ho passarem bé, avui. Ja veuràs que ens ho passarem bé. Mira, abans d'arrencar tots els temes del Barça, hem quedat amb André Curi. Aviso. Hem quedat amb André...
Feu la cartera, espera.
Bona, sí. Vigilem.
Hem quedat amb André Curi.
Però de veritat no és el Bermúdez.
No. Aquesta és bona, no. Trucarem al Brasil a André Curi, exassessor del Barça en matèria de fitxatges de brasilers i que va portar aquí... Va portar aquí un reguitzell de brasilers al filial, sí, sí. Neymar, Artur Melo, Emerson, es va portar tots. I estava
Douglas,
fent... Douglas,
Vitinho,
sí.
Mateus...
I estava fent la feina que ara fa Deco. I Deco, a deixar aquesta feina, va fer de director de futbol. Volem saber una mica com era aquesta feina i si veu a Deco. Jerry Mina va portar, sí. Abans de tot això, mira, RAC1, saps que aquest dissabte hi ha una final de Copa, no? Sabeu, no?
Sí,
a les 10 de la nit.
Val.
RAC1 serà la Cartuja de Sevilla. Hem de ser-hi, per si de cas. Amb el talismà.
Home,
No fos cas, Cosasuna donés la sorpresa. Perquè a la Copa hi ha hagut algunes sorpreses.
RAC1. T'imagines que... 6 de març de 2002.
Se acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey.
17 de març de 2004.
El Athletic Club Bilbao se acabó, ganó el Zaragoza. La Copa es para el Zaragoza, se acabó el partido.
I aquest dissabte, la final de la Copa juga a RAC1. Segueix l'Osasuna Reial Madrid des de les 10 amb Xavi Puig, Jaume Molló, Dani Aguilar, el talismà Damià López des de l'estadi de la Cartuja.
Al Madrid, al carrer!
Òscar Nin.
Vamos ahí con los chavales de Arrasate, hombre. ¡A un Osasuna! ¡Vamos, rojillos!
Dani Solsona.
Tot aquest discurs jo ja me'l conec. No em val 5 minuts de...
I Albert Bermúdez.
Bueno, estarem aquí per animar una miqueta el cotarro.
La final de Copa juga a RAC1. T'imagines? Va. Si al Madrid els hi fotrà un carro, per favor.
RAC1. Tots som 1.
Sembla la promoció. Fenòmeno. Bé, el Clapés, com sempre, amb el seu optimisme, no?
Sí, home, i tant. I José Ángel de la Casa, eufòric, després d'aquelles derrotes del Madrid explicant tota la visió espanyola.
Clapés és com jo.
És com tu.
Sí.
Realista.
Realista. No li doneu, què, mínima opció? Li doneu a l'Osasuna o no?
Home, jo, per què no? O sigui, la il·lusió a vegades pot, no?, amb el Madrid.
Sí.
No, hi ha factor il·lusió. Jo crec que Osasuna no es guanya ningú amb aquesta final, perquè els altres estan pensant en una altra cosa que no diré.
I van demostrar al Camp Nou que és un equip que... I amb un equip plegat de gent jove i de suplents, que és un equip que sap competir, estan fent una temporada extraordinària, per tant, sí que tenen opcions ara. El Madrid, que arriba com arriba, molt conscient que pot ser el seu únic títol de la temporada, títol gros, no conto aquells títols que ells els compten per fer el sextet, aquest artificial que es van inventar.
La Supercopa.
Mundialet, sí.
Mundial de clubs, que el Ramon de Carranza té més cartell que el Mundial de Clubs d'aquest any.
Que van jugar contra la final contra l'Al Hilal, que és els que estan temptant a Messi.
Ja, però és que hi havia l'Al Hilal i hi havia
l'Al Hilal.
És a dir,
uns Alice Babàs i los 40...
I l'altre títol va ser contra l'Eintracht, la Supercopa d'Europa, a l'agost.
Per tant, ells saben que... Bé, potser, jo crec que guanyaran la 15ª, ja ho sabeu.
No!
Però, com que ells no tenen clar, aniran a per totes la Copa.
Ja està, ja ha sortit la veu del Pepito Grillo, ja tots tranquils, no passa res.
Però és veritat, queda pendrà.
Però al principi has destil·lat il·lusió al principi,
Sí.
Al principi quasi...
A mi em va agradar molt l'Osasuna l'altre dia al Camp Nou jugant amb 10 i...
Sí, però dependrà de les ganes del Madrid. Si el Madrid té ganes aquell dia, doncs anirà a totes, i quan posa aquell gent competitiu que sembla que no, que és capaç de tot, doncs jo crec que Osasuna pot tenir moltíssima il·lusió i pot tenir una plantilla amb moltes ganes, però jo quan el Madrid posa la banya, jo no l'he vist alguna vegada, evidentment, alguna vegada se li ha escapat, però poques.
Res a... Res a... M'hem acabat d'enfonsar.
No, home, el partit es juga perquè pot passar qualsevol cosa, per tant.
I mira quines sorpreses hi ha hagut. Fa recents, algunes, eh?
Sí, a més, el futbol...
I les dues són del Madrid, la sorpresa.
Hi ha miracles, sense anar més lluny, la recuperació miraculosa de Luka Modric, que pràcticament... Jo crec que aquí ha intervingut Déu.
Exacte.
No, ha anat a Montserrat, va caure pluja, després de la versió. No vull encabritar-vos, sobretot a Joan Poquí, que sé que és sensible amb aquestes qüestions, però Thibaut Courtois ha aconseguit una entrevista a Movistar, ja pensant en la final de Copa i en les semis de Champions contra el City. I ha dit coses com aquestes. Atenció.
Se ha visto en el ataque, somos banco fácil de una protesta, directamente una amarilla, cuando quizás con otros equipos no pase tanto, pero claro, al final no hay que dar ese poder a los que pitan, que al final nosotros tranquilos.
Os blanco fácil, digo, el Real Madrid.
Ma, blancs, sí, todo fácil.
No tant, ¿no?
Perquè
no
Dini no protesta gaire.
No,
ni insulta els àrbitres a un pam.
Ni s'estalvia el targetes d'ell, no.
De fet, ha parlat de Vinicius, també. Això... Courtois ha parlat de Vinicius. Vols sentir i ja ho rematem?
Vale. Mira, espera, sí, vale.
Estic curta de Movistar. Però.
Yo creo que en Europa cambia, yo creo que en Europa hay más respeto a Vini, a otros jugadores, hay más respeto quizás del Real Madrid, y eso se nota, que al final contra el Chelsea, cero problemas, contra Liverpool, cero problemas, y al final también son rivales duros, como que en Inglaterra también se pegan patadas, pero bueno, al final... no es una pregunta que me tenéis que hacer a mí, tenéis que hacerlo a los rivales, y esas preguntas quizás nunca llegan, y es el problema. Y luego las preguntas son más entre risas y les gusta como la gente puede desequilibrar quizás a Vini, pero bueno, yo espero que Vini pueda contestar con los pies como está haciendo. Desde el Vini que conozco, que ha llegado aquí hace 5 años, y el Vini de ahora, hay un mundo, y estoy muy contento de verle así, y espero que pueda seguir haciendo goles y asistencias, y ahí es como va a callar a la gente.
Una darrere l'altra.
I tot és susceptible d'empitjorar, Ho estem veient, no?
Sí.
I és que, però amb aquest xaval ningú se n'adona que no li estan fent cap favor? No li fan cap favor, és lamentable la protecció que té al seu voltant, la seva actitud al camp,
sembla
com es comporta.
Sembla que estiguis parlant d'un desvalgut,
sí,
pobret, que surt al camp
i l'estiguin insultant i li estiguin atonyinant a cada partit, i que l'esperin al pàrquing, que encara hem de resoldre el tema del pàrquing, no? S'ha resolt el tema del pàrquing?
No sabem.
Encara què ha passat amb el tema del pàrquing.
Que va haver un cop de puny segur de Valverde.
I què més? I què ha passat? Que s'ha convertit en víctima, no, Valverde? Doncs sí. És més o menys... El que està passant amb Vinicius, és que no dono crèdit amb això.
Ells són perfectament, són molt hàbils a l'hora de manipular la realitat, i ells creen un relat en el qual la víctima passa a ser agressora. És el passat amb Valverde, al final tot el Bernabéu aclamant a Valverde, que li va exhibar un cop de puny amb un company de professió. Doncs el company de professió és el butxí, i el Valverde és la víctima. Passa amb Vinicius, que Vinicius és el que provoca, és el que aplaudeix els àrbitres cada vegada, que els insulta, com heu dit, a un pam de la cara, i l'han fet víctima. I han fet exactament el mateix amb els jugadors de bàsquet.
Exacte, que encara estem esperant un comunicat oficial del Real Madrid, no?
Contra el Partizan. És
que no arribarà,
per cert. Ells
també acompanyats per la sanció ridícula,
clar,
de l'Euroliga.
Clar, vull dir, ells han fet tràfic d'influència i han aconseguit que l'Euroliga fes aquesta sanció. I això ho porten fent tota la vida. I aleshores ells, els seus jugadors, actuen mentint descaradament, sense cap escrúpol de res. Per exemple, un exemple molt, molt antic que us poso. Final de Copa d'Europa del 98. Gol en fora de joc clamorós de Mijatovic, que li dona
amb la Juve,
que li dona el títol de la Copa d'Europa. Jo vaig sentir a Mijatovic que mai de la vida era fora de joc, i ho va dir sense cap mena de vergonya ni de por de que se li caigués la cara a trossos, sense cap escrúpol. Va dir no havia fora de juego, quan és evident que hi havia fora de joc. Doncs ells escriuen la veritat, la realitat, o diuen que el Barcelona és l'equip del règim. Ells fan la realitat, ells fan el seu relat i ho converteixen en realitat. I aquí, en aquest país, doncs el 90% de la població compra. I el que ha passat amb Vinicius és exactament això. I el que ha passat amb Baena és exactament això. I el que ha passat amb els del bàsquet és exactament això. Ells fan el relat, ells són Goebbels, ells, pum, pum, ells fan... Ells fan la seva propaganda i com que tenen un altaveu així i la població és com és, el 90% la compra i s'ho creu i al final acaba sent veritat.
Jo crec que no li fa cap favor tampoc el fet aquest que, no, que ningú li faci una mica d'autocrítica i li digui, escolta'm, baixa una mica el to, baixa una mica el to, sabem que ets de Sant Calenta, però baixa una mica el to, no t'encaris...
Quan
no...
ho diuen tots els rivals, tots, és que potser has de fer una mica d'autocrítica, perquè sí. No és normal que o sí, ells es munten aquesta pel·li de que els rivals tenen... o senten una autèntica animadversió per Vinícius i que estan obsessionats amb ell, quan és tot el contrari. Tot el contrari. És que no hi ha partit on no el vegis malparlant, trastocant, atabalant a la gent, tensionant els partits d'una manera que penses, però no, i no, és que no li fan cap favor.
No. Un quart de 12... tenim novetats als partits en joc?
Sí, tenim gol a Vallecas del Rayo Vallecano. De fet, la notícia és que ha marcat Raúl de Tomás. És el seu primer gol amb el Rayo. Ara ho mirava, el seu últim gol va ser un 14 de maig de l'any passat. O sigui, gairebé un any sense marcar. En un Espanyol València va marcar RDT. Des de llavors no marcava el jugador que ara vesteix la samarreta del Rayo. 7 de la segona, Rayo 1, Valladolid 0. 9 de la segona, Sant Mamés. Continua l'Atlètic Club 0, Betis 1. Tot i que ara ha hagut de fer una bona aturada Ruiz Silva, rematada de Sánchez, i mira, t'actualitzo també el partit del Barça d'hoquei patins, que hi ha hagut novetats, s'havia avançat el Barça, empatat el Barcelos i torna a avançar-se el Barça, els gols de Pau Bargalló i Joao Rodríguez, Barça 2, Barcelos 1, a 11 minuts pel final.
El Barça buscant les semis de la Champions, podria ser la primera Copa d'Europa que guanyés una secció professional del Barça, aquesta d'hoquei patins aquest diumenge, a veure si passen a la final, i què ha passat aquí? Ai, a Sant Mamés.
Que demanen penal, però Ortiz Arias diu que falta és fora de l'àrea. Treu groc el jugador del Betis, xiula la falta, veurem si des del VAR, que s'ho miraran òbviament, veuen que la infracció és dins o fora de l'àrea.
Està la lluita per Europa molt maca, perquè el Girona ara ho dèiem setè, 47 punts, l'Atlètic Club quedaria també amb 47, amb aquesta derrota parcial, el Rayo, que està guanyant, es posaria amb 46, però és que tenen opcions de lluitar per Europa, o Osasuna 44 i Sevilla 44, El Sevilla, que estava enfonsat amb la victòria d'avui contra l'Espanyol, també es posa de ple en la lluita per Europa, més enllà de les semis de l'Europa League que té amb la Juventus, que li podrien acabar donant una plaça Champions, si guanya aquesta competició. Ara seguim, i parlem del Barça. Us esteu passant bé, públic? Bé? Necessiteu alguna cosa? Esteu bé, Esteu tranquils? Molt bé, molt bé. Molt bé, fins ara.
Els Coca-Coles.
Coca-Coles o... Sí. Ara obrirem el 5J.
No va desencaminat?
No? Ah, no va desencaminat, és veritat. Sí. Avui hi ha una prova culinària, avui.
Sí.
Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC, hi som per ajudar.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. Vine i entra al paddock, coneix els pilots, fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
A Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma i suposen un estalvi energètic amb el millor assessorament professional. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Mundo Deportivo i One16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellers del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Danone.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1, tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En els tres sortejos del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
El 546... el 659 i el 181.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
amb Aleix Parissé. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
I 20 minuts. Aquí seguim amb Joan Poquí, Anaïs Martí, Maria Fernández Vidal, també amb el Molló, que és l'home pantalla, pendent encara de tot el que tenim, l'hoquei patins, la Champions amb el Barça i els partits de primera divisió, que és l'únic que queda ja en joc, no? Hem cantat el títol del Nàpols, Nàpoli sí. Campió, per fi ja, i a la Premier també s'ha jugat un partit, no?
Sí, exacte. S'ha decidit a última hora, amb un gol de penal, ha tornat a guanyar el Brighton, Brighton 1, Manchester United 0, el Brighton és 6è, en posició europea, i, de fet, té 2 partits menys que el Liverpool i el té 4 punts. Per tant, pot superar el Liverpool, situar-se 5è. Jo crec que la Champions li queda molt lluny, eh? Perquè té el United a 8 punts amb un partit menys. Encara que el guanyés, serien 5, complicat.
El Brighton és qui té més opcions d'agafar aquesta 5ª posició a Anglaterra, que dona lloc a Europa, i li prendria l'Aston Villa, que també tindria opcions d'anar a Europa. Veus que ho he lligat, parlant de l'Aston Villa? Què et sembla?
Que magnífic.
Ai, què, del tema de la setmana? Com us heu quedat?
Home, una mica, jo personalment una mica preocupada, perquè m'ha sorprès que una persona amb l'encaix que ha tingut o la resposta que ha tingut, el perfil professional de Mateu Alemany, prefereixi anar-se'n a l'Aston Villa que continuar col·laborant en remuntar aquest Barça que com es demostrarà quan guanyi el títol de Lliga, doncs va pel bon camí. També és una decisió a les portes d'un estiu que pinta complicadíssim a nivell de números i de fitxatges i econòmicament, i a mi personalment em va deixar preocupada. D'entrada, ja entenc, tota aquesta política de no voler que ningú t'aixafi la notícia i tal, però no puc entendre que ho anunciïn una hora després o dues hores després de que el Barça guanyi un partit, quan l'equip està a un pas de guanyar la Lliga i aquells tres punts eren importantíssims per un títol de Lliga, i jo crec que la importància, el protagonisme, diguem-ne, se l'ha d'endur aquest títol de Lliga. Entenc, que es digui no, és que si no, llavors la notícia hauria corregut. Jo crec que la mateixa notícia donada demà a les 8 del matí, l'endemà a les 8 del matí, no sé si hauria canviat molt, però com a mínim li hauries donat la nit de protagonisme que es mereix, jo crec, la victòria del Barça.
I després, tots els dubtes, encara que estigués molt ben redactada i explicada, vull dir, la frase de Mateu Alemany es compromet a treballar fins a l'últim dia de mercat, encara que no treballi pel Barça, era com molt estrany, no? I potser necessitava una explicació. Avui el Saperes explicava al migdia el que ja dèiem aquí dimarts, que és que la idea és que Mateu Alemany, que ho té tot bastant avançat, abans del 30 de juny ho deixi tot enllestit, pràcticament tot enllestit. I si després queden alguns serrells per tancar, doncs ja ho assumiria la nova figura, que serà Deco, si no hi ha cap canvi d'última hora, fins al 31 d'agost, que es tancarà el mercat de fitxatges. Però aquesta,
llavors,
és la idea que tenen.
Llavors, ja podem fer una gran notícia i un reportatge d'aquest mercat d'estiu, perquè això no ha passat mai de la vida, que estigui tot resolt o pràcticament tot resolt a principi de l'estiu i no arribem al final de l'estiu amb els deures per fer.
Jo crec que això s'ha fet dues vegades. Jo recordo dues vegades.
En tota la història del Barça.
No, igual algunes més, no, però del segle XXI, la temporada 2007-2008 va acabar la Lliga i Xique Viristany tenia els deures fets. El Barça va anar presentant de dia en dia, jo crec que no va passar més d'un dia entre presentació i presentació, a Vidal, Milito, Henry i Torreira ja. Això l'estiu del 2007. I l'estiu següent, el del 2008, que és el que Guardiola agafa l'equip, també ho tenien pràcticament tot lligat. Van quedar algunes coses pel final. Però el Barça va anar, si no a 30 de juny, molt poc començar el mes de juliol, el Barça va fitxar a Piqué, a Keita, a Dani Alves, que crec que va ser el darrer que va caure, al Martín Cáceres, aquell uruguaià que jugava en aquell moment al Sevilla, si no vaig errat, o al Sevilla o al Villarreal, no recordo.
Jo diria que era a Sevilla.
De Keita, Dani Alves, al Klepp, Alexander Klepp.
Ostres, mare!
Petició.
I ja està, em sembla que eren aquests cinc.
Sí, però, però entenc que no estaven amb la situació econòmica amb la que estàs ara.
És que ara primer has de vendre.
Entenc que el teu director de futbol no t'havia deixat tirat a 4 de maig,
sí, sí.
I entenc que no hi havia les dificultats de relació amb la Lliga que té actualment el Barça amb Javier Tebas. Jo estic flipant, o sigui, així, perquè quan no és una cosa, és una altra. Llavors, penso que estem arribant una mica a normalitzar una situació d'alertes i d'alarmes cada setmana que no és ni mig normal. Jo estic amb la Maria, no entenc, o sigui, deixar el Barça per anar-te'n a l'Aston Villa ja és una idea que de per si no t'encaixa gaire, no? Perquè és com... Vaja, amb tots els meus respectes cap a l'Aston Villa, però
l'Aston Villa no guanya un títol.
Des de quan?
Des de l'Àtec, des de la Supercopa que li guanya el Barcelona d'Udolàtec l'any 1983.
Potser no un Ferrari, però estaríem a la línia de que canvia un Ferrari per
un Twingo.
No, la pasta i després
i un Rolex o un Casio, no? O sigui, sí. Estaríem parlant
de... Sí, com se'ns ha acudit
aquesta comparació. Però és la pasta i tot el que ha vist aquí
però,
i totes les
ingerències
que ha tingut.
És la pasta només?
No, i totes les discrepàncies i la planificació...
Això encara és més preocupant.
Jo crec que al final Mateu Alemany no deixa de ser un home fred de números, de calcular, de voler encaixar-ho tot d'una manera i que s'ha vist en un club que s'ha tornat molt familiar i no passa res si ho diem, que s'ha tornat molt, molt, molt familiar i que hi ha idees o criteris que... És que ja ho vam veure amb Ferran Reverter, també. És que aquesta pel·li no és la primera vegada que la veiem des de que Laporta és president. I jo entenc que tu et vulguis envoltar de gent de confiança per tirar endavant els projectes, però necessites professionals. I quina és l'experiència d'Adeco com a director esportiu? És agent de... Vosaltres veieu a Deco, que és actual representant de Rafinha, negociant la renovació de Dembélé, que és exactament la mateixa posició que el seu futbolista. Són idees que a mi em costa molt de que potser sí que és possible, eh?
No, de Dembélé.
Que és la competència de Rafinha.
O al revés, la possible sortida de Rafinha i Rafinha que li diguem vull quedar.
Penses, és que per molt professionals que siguem, no deixa de ser una mica incompatible, no? I que l'experiència de Deco com a director esportiu, quina és?
Nula. No, jo,
d'acord, i amb qui va començar a treballar Deco? Ja, amb un tal Jorge Méndez, no? També. Sí. És que clar, vull dir, tu muntes tota
ja
la pel·li i
penses... Ja sabem com funciona això, és a dir, si l'entrenador diu vull això... A partir d'aquí el director esportiu fa, no? Normalment la línia és aquesta, l'entrenador és més o menys qui sap com vol jugar i què vol...
Que no hauria de ser així, perquè els entrenadors, val, s'ha de pensar en ells i tindre en compte els seus criteris. Però no, al final els clubs segueixen més enllà dels entrenadors.
No? De fet, hauria d'haver-hi una bicefàlia molt bonica entre direcció esportiva i entrenadors.
Els entrenadors, l'entrenador s'ha d'entendre amb el director esportiu. És que normal, l'esquema, l'estructura que funciona... És aquella estructura, crec jo, és aquella estructura en la qual l'entrenador és el director esportiu. És a dir, així funciona a Anglaterra. El mànager de tota la vida és l'entrenador, que també és el general mànager esportiu.
Que era la idea de Font amb Xavi, donar-li plens poders.
Pep Guardiola, Pep Guardiola és l'entrenador del City i és el que marca la línia. Xiqui Beristain és un secretari tècnic, exactament el que era quan estava aquí. Quan estava aquí Xiqui no hi havia director esportiu. Ell exercia secretari tècnic i ho feia per mi, amb algunes errades, és evident, però per mi ho va fer molt bé. Sir Alex Ferguson va estar 40 anys, o no sé quants anys, no, 40...
20
llargs amb el Manchester United, i ell era l'entrenador i era el mànager. I el Barcelona ha funcionat bé quan l'entrenador ha sigut Johan Cruyff, per exemple, tenia molt delimitada la seva funció, i Núñez, o la directiva, tenia molt delimitada la seva funció. És a dir, i Cruyff era el que manava. Era el que manava actualment en tot. Van Gaal, quan estava amb Núñez, Van Gaal era el que manava. Guardiola, quan estava Guardiola és el que manava perquè s'entenia perfectament. Primer amb Xiqui i després amb Zubizarreta. Després han vingut entrenadors de perfil diferent. Però jo penso que no és que un ha d'estar per sobre de l'altre, és que s'han d'entendre a la perfecció. I en el cas de Mateu Alemany, jo no ho sé, però sí que les informacions que arriben és que tenia discrepàncies amb gent de la directiva i fins i tot amb Xavi tampoc els objectius no venien a ser els mateixos, no? De tota manera, de la marxa de Mateu Alemany, que a mi em va deixar com a tot absolutament fora de joc...
Va, no, i a més anunciar-ho després d'un partit que és molt important...
I fa una putada d'haver canviat la plana quan
home,
ja la tens tancada...
Tot, sí, sí, que dius, sort que el partit era a les 7 de la tarda, sí, perquè arriba a ser a les 10 de la nit i no sé què fotem, sí, aquell dia nosaltres.
Però jo també crec, penso, que si en l'Aston Villa no hagués estat un Unai Emery d'entrenador, que era l'entrenador que va estar amb Mateu Alemany al València, i un senyor que es diu Vidagany com a...
Damià Vidagany, sí senyor, Vidagany, van estar al València junts.
Com a secretari tècnic, no, com a... No sé si és el CEO, és el cap de... el director financer de l'Aston Villa, no sé quin càrrec té, però havia estat al València amb ell com a director financer. Si no hagués estat...
Coordinador de l'àrea del primer equip de l'Aston Villa, l'han fitxat.
Doncs, entenc que Mateu Alemany se sent molt còmode amb aquestes dues persones. Sí, li sumes una oferta econòmica que deu ser brutal i li afegeixes que ell veia que hi tenia diferències de criteri amb els que prenien les decisions a Can Barça, però dius, escolta'm, tu, ho sento, no els deixaré penjats, però me'n vaig. Per tant, jo arribo a entendre la marxa de Mateu Alemany, que només un apunt més, va tenir dues ofertes aquesta mateixa temporada per marxar,
sí,
de dos equips londinencs més solera que l'Aston Villa. O sigui que si ha marxat, jo crec que en gran part és pel seu vincle emocional amb Emery i amb Vidagany.
A mi el que em preocupa és que, a banda de que hagi marxat i pels motius pels quals ha marxat, és el fet del moment, que em sembla estupendo que digui que està tot pràcticament tancat i que es quedarà fins als últims serrells, però em sembla difícil de creure què és el que està tancat. Està tancat el retorn de Messi ja i tot el que es podrà fer a partir de que Messi estigui al Barça? Està tancat l'equip sense Messi i llavors amb les vendes de quin jugador? Està tancat la inscripció de Gavi
Íñigo,
i de...
Tot Íñigo
això,
Martínez.
Està això tancat sí, el correcte.
Està tancat
sí.
està tancat
no estic parlant de les coses avançats, que ja se saben, sí, i que, no, i que diguem-ne, el Barça pot operar amb certa normalitat. Estic parlant de les operacions grosses, de les vendes que s'han de fer. Ja estan tancades aquestes vendes?
No, està tancat el pla. Jo crec que està tancat el
sí, però el full de ruta. Però la Lliga no t'ha donat cap hoquei. Okay,
però tu necessites un Mateu Alemany per quan aquest pla punxi per alguna banda.
La Lliga te'l donarà en el moment que tu traspassis per valor, no sé si són 70 o 80 milions d'euros.
Bueno, però ara, has de fer-ho i no està fet.
Ara trucarem la Marta, perquè la Marta avui ha estat a Madrid en un acte de la Lliga i ens explicarà detalls interessants. Però deixeu-me un moment que vagi cap al Brasil, perquè ara que parlàvem de la sortida de Mateu Alemany i de l'arribada de Deco, com us vam avançar aquí a RAC1, com a futur director de futbol base, avui hem quedat amb una persona, crec que és molt interessant, és l'André Curi. Ell era és un representant conegudíssim al món del futbol, sobretot al mercat sud-americà i brasiler.
Tot el Can Barça.
Sí, i ell feia com d'assessor de l'àrea tècnica durant molts anys d'aquest mercat brasiler, que de fet és el que està fent Deco ara, Deco està fent d'assessor de l'àrea tècnica del Barça, del mercat brasiler, més enllà de l'agència que té com a futbolistes. André Curi, què tal? Buenas noches, muchas gracias por atendernos desde Barcelona.
Primeramente, buenas noches a todos los culés y toda la gente de Barcelona, de la Cataluña y de España también. Es un placer estar ahí hablando con vos y bueno, aquí estamos.
Perfecto. ¿Cómo le va la vida por Brasil, siguiendo jugadores, como siempre, ¿no?
Sí. Siempre hacemos lo mismo, hacemos una consultoría al club por casi 15 años, 16, por ahí, directamente e indirectamente. Foi um prazer, ganhado 40 títulos, uma grande fase do clube, e ojalá que o clube retorne a seu nível altíssimo que estava durante minha permanência no clube.
Bueno, está a punto de ganar uma liga, não? Parece que como mínimo já um título grande se vai levar depois de uns quantos anos o Barça.
Não, é um ano muito bueno, uma lástima lo de la Copa de Rei, que estamos con la ventaja, pero es un año muy positivo a nivel de títulos porque se ganó la Supercopa y la Liga. Bueno, y creo que es un año satisfactorio para el club y para la hinchada también.
Sí, bueno, veo que sigue la actualidad del Barça, ¿no? Y que sigue muy pendiente, me alegro.
Sí, Barça es mi club de corazón y siempre será.
Bueno, le llamábamos sobre todo, señor Curí, para hablar de Deco, que se convertirá, si no hay ningún cambio de última hora, será el nuevo director de fútbol del Barça con la marcha de Mateu Alemany. Queremos saber qué le parece, cómo lo ve usted.
Bueno, yo soy sospecho para hablar de Deco porque yo trabajé con Deco en 1994-5, empezamos, trabajaba con él en una empresa que llevaba él como futbolista y lo portamos en 98 o 97, no me recuerdo, para a segunda división de Portugal, para o Alverca, y soy muy amigo de él. También con Pepe Costa, con Sandro, con Chiqui, lo fichamos en 2004. Obviamente que yo siempre hablé muy bien del jugador porque como futbolista era fenomenal y como persona también. Conoce mucho el fútbol y es un jugador de Barcelona que tiene esta identidad con el club y un ex jugador, y bueno, yo creo que conoce mucho el fútbol y pues, se puede aportar bien al club.
Sí, ¿lo ve preparado? Porque aquí tenemos la sensación que le falta un poco de experiencia, ¿no?, como director de fútbol.
No, esto sí, pero hay más gente en el club. Barcelona no es un club fácil de trabajar, al revés, a veces se complica las cosas fáciles y es fun, pero obviamente esto le falta un poco porque no ha dirigido a un club de esta magnitud, mas yo creo que ahí con la gente, hay más gente en la secretaría técnica, Jordi, Joel, gente muy buena que puede ayudarlo a hacer ese soporte y bueno, todo en la vida es la primera vez. Claro. Con Guardiola fue lo mismo. Guardiola, entrenador del B, y asumió equipo del club y ha ganado 6 títulos en un año. Entonces, tú tienes que dar la oportunidad también.
Claro. Deco ahora estaba colaborando con el Barça haciendo un poco lo que hacía usted, ¿no, señor Curi? Que era pues captar un poco el mercado brasileño de futbolistas, mercado sudamericano. ¿Usted se vería capaz de dar este salto, de ser director de fútbol del Barça, o no?
Bueno, yo lo conozco bien, como es un tío muy competente y conoce mucho el fútbol. Ahora, si se adapta a esta función, no puedo decir. Él es lo que sé, que el mercado sudamericano hoy para el fútbol ya era muy importante y va a ficar más importante aún, porque hay escasez de jugadores y aquí, sin duda, es lo mercado de mayor que se forma más jugadores en el mundo, sobre todo Brasil. Entonces, Deco tiene esa experiencia de Sudamérica porque es de aquí, vive en Dayatuba, conoce la gente, conoce los jugadores y yo creo que esto es muy importante para el club.
Claro. ¿Y por qué decía que es muy complicado el Barça? ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado, señor Curi?
Sí, porque el Barça políticamente siempre hay líos y no tiene una tranquilidad de trabajo el club. Yo trabajé ahí por casi 2 décadas y directamente e indirectamente, y siempre mucha gente hablando, el estilo de club, de política, de mucha gente, y esto a veces no se puede hacer las cosas que tiene que hacer porque hay mucha gente y a veces se complica.
Claro. Porque en el Barça actual, ¿qué hay que tratar? ¿Con el presidente Laporta, con Mateu Alemany, que ahora se irá, con Jordi Cruyff, con Xavi, con quién hay que tratar?
Bueno, yo no lo sé porque estoy fuera del club, pero lo que veo que con Jordi y con Mateo se trataba. De jugadores, yo mismo he hecho reuniones con ellos y creo que son con ellos.
Claro. ¿Le ha sorprendido que se vaya Mateu Alemany?
Bueno, yo, la verdad, yo, como te dije, yo no sé qué pasa, obviamente sea lo que los medios están diciendo, que recibió una oferta irrecusable de un otro proyecto, y bueno, yo no puedo te dar un palpite porque no sé lo que pasa, claro, internamente y también del otro club, si es verdad o no.
Sí, sí. No, es verdad, se va a Aston Villa, que le han puesto una...
Yo estuve con Mateo una vez y me cayó muy bien, es un tío muy competente y no deja de ser una baja para el club. No. Obviamente nadie Nadie lo, la vida en el fútbol no es sustituible.
Nadie es imprescindible, es verdad, es una gran frase esto. Bueno, volviendo a Deco, dice que le tienen que dar la oportunidad, que lo ve preparado, que conoce muy bien el mercado sudamericano, que es muy importante. Claro, Deco tiene una agencia de futbolistas, deberá dejarla, ¿no? Porque hay un conflicto de intereses. ¿Cómo ve este conflicto? Porque...
Bueno, yo cuando trabajaba en club, yo también tenía una agencia, pero yo no tenía un cargo de decisión.
Claro.
Yo hacía muchas cosas en el club, y além de seguir jugadores, pero yo no me quedaba día a día en el club. Me quedaba mucho más en Brasil, en Sudamérica, y pasaba información. Obviamente, si va a tener un cargo de decisión de quién ficha, quién no ficha, tal, obviamente que no puede tener una empresa de jugadores. Más, no sé lo que función va, cómo va, ¿entiendes?
Sí, claro. O sea, usted ve lógico que si colabora con el club para dar algunos informes, luego pueda cobrar una comisión, pero en el caso de Deco, que tendría un cargo, no es lógico.
Sí, en mi caso, yo a no ser que el jugador trabajaba directamente con nosotros, yo nunca he cobrado comisión de club. Yo recibía un saldo anual. Y Deco no tiene esta posición porque no recibe saldo de club hoy. Después se va a asumir este otro cargo, no lo sé cómo va a ser lo acuerdo. Lo que sé de hoy es que me contó él que no tiene saldo de club.
O sea que él no cobra del club ahora mismo.
Sí.
Vale, perfecto.
Es diferente. Más obviamente, lo que me preguntó, si va a ser secretario técnico de un club como Barcelona, tú no puedes ser ahí un conflicto de interés.
Claro, eso es correcto. Por cierto, déjeme, es que tengo una duda desde hace tiempo, porque salió publicado aquí en España. ¿Usted cobró por la salida de Neymar del Barça o no? Porque esto lo ponía en el contrato, lo dijo el Barça, lo dijo Sandro Rosell.
No, yo tenía un porcentaje de la salida, pero no cobré porque debería haber cobrado, pero no cobré porque era Barcelona y se quedó así, pero es así el club. Mas sí tenía este derecho, porque cuando lo traigo a Ney, a un nivel de club, me pagaron una comisión, me dio este derecho de un 3%.
Sí, eso es lo que salió publicado. Pero usted al final...
No, la mayor venda, claro. Neymar hasta hoy, a la mayor venda de la historia del fútbol. 222 millones.
Sí. Pero usted al final no lo cobró. El Barça decidió no pagarle y ya está, se ha olvidado del tema usted.
Sí.
Vale, perfecto. ¿Cómo está Neymar? Ayer vimos que le gritaban en el PSG, hay muy mal ambiente. No sé cómo está, si va a seguir en el PSG o no, con todo este ambiente que hay.
No lo sé, exactamente no lo sé. No hablé con él hace un mes, no habló, pero yo creo que nunca debería haber salido de Barça, y bueno, yo ya he hecho esto y ahora toca esas cosas, pero no lo sé. No París, la verdad que pienso que París hoy por hoy no se construye un proyecto fichando con toda esta cantidad de dinero jugadores que son crackies. Dice, fútbol no es simple así, tiene que construir una estructura, tiene que construir un vestuario. Y creo que les falta algo en ese sentido.
Sí, bueno, Messi ya ha dicho que no va a seguir. Aquí estamos muy nerviosos, por si vuelve a Barcelona. No sé si usted, que domina el mundo de la representación, sabe alguna cosa. ¿Nos puede dar alguna pista, señor Curi?
No lo sé. Ojalá que vuelva. Yo creo que el club estará de puerta abierta para él. El presidente Laporta, todos, porque es un gran personaje en la historia del club. Y bueno... Ojalá que venga.
Ojalá. Para algunos, ojalá. Hay otros que no lo tienen muy claro ya por la edad de Messi y por todo esto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Pero Messi se vende para jugar un año más. Y si hace un buen contrato para el club, para él, que sea bueno para todos, yo creo que no se puede negar una vuelta de Leo. De ninguna manera.
Muy bien. Voy acabando, ya no le molesto más. Usted está llevando a Vitor Roque, que suena para el Barça. El Barça está interesado. Sí. ¿Hay alguna opción que venga al Barça, Vitor Roque?
Es gran jugador. Yo creo que este Barça lo ficha, va a acertar 100%. porque além de joven, que tiene 18 años, jugador de futuro, que va a valer más de 5 veces de cualquier negocio que Barça hiciera en un año, vale más, va a valer mucho dinero también, pero sé que el club no lo vende jugadores, pero va a ser un activo muy importante y obviamente si tiene 18 años va a tener 14, 15 años de carrera. Yo creo que Barça, que lo ficha, va a ser una gran fichaje para el club.
¿Tiene opciones o no el Barça por eso?
Opciones no. Lo que hay es que obviamente que por mi la ligación que tengo yo con Barça y conozco el club, conozco la ciudad y obviamente que hablo al jugador que es espectacular todo. Y todo es espectacular en Barça. Y bueno, recomendaciones buenas tienen directamente de mí.
Bueno, a ver cómo acaba el caso.
Hoy juega, ¿eh? Hoy el chaval juega hoy anoche por Libertadores de América en Paraguay.
Bueno.
Ha metido gol sábado, lo otro fin de semana también. Está muy bien, ¿eh?
Mm. Sí, lo vamos siguiendo. ¿Y Endrick, que acabará en el Madrid?
Endrick ya está fichado por Madrid, mas yo creo, mi opinión, día de hoy, Vitor Roque está por encima.
Vale. Bueno, nos quedamos con su opinión, señor Curi. Y acabo. Siempre hay muchas expectativas con los jugadores brasileños y al final hay muchos que no acaban triunfando, ¿no? Aquí en el Barcelona, por ejemplo, ¿qué pasó con Matheus Fernández, que nunca fue presentado? ¿Nos puede explicar un poco la historia de qué pasó? Porque nunca la hemos sabido.
Bueno, te explico. Matheus Fernández era un jugador que el club siempre ha tentado fichar hacía 4 o 5 años. Primero para el equipo B, cuando era joven, y después siempre tenía muy buen informe de este jugador. Está jugando espectacularmente en Brasil en el día de hoy, en Red Bull. Está en un nivel absurdo. Y bueno, lo que pasó es que lo fichamos para hacer un proyecto muy parecido con lo de Emerson, que era hacer un préstamo de una sesión de un año y medio para que pegase la adaptación de la liga y después traer el club. Ha hecho un estreno muy, muy bueno en Wanda, en el estadio de Atlético de Madrid, y ha jugado muy bien contra Atlético, y los técnicos del club, que en la época era Vidal, Ramón, y pidieron para que el jugador presentara en junio. Y junio justamente fue cuando tuve la pandemia.
Sí.
Y cuando yo salgo del club, y a Vidal sale del club también. Y sale el entrenador que lo conoce, que lo estaba viendo, que era Setién. Y llega el entrenador holandés.
Koeman.
Y desde el primer minuto habló con Ramón, que no quería a Matheus porque Matheus venía de Valladolid, un club chico.
Sí.
Pero Matheus hoy estaba en Valladolid para poder venir al club y para ganar más tiempo de tiempo en España, hasta para después, en un segundo momento, sacar el pasaporte. Y la verdad es que este no lo llevaba ni a banquillo, y yo llamé al club y dije, mira, si hay plazas, si hay espacio en el banquillo, ¿por qué no lo lleva? Porque tú estás poniendo el club. Sobre la presentación y empezaron a llevar a banquillo y ha jugado una partida bien en The Champions en Kiev, y obviamente que esto fue muy bueno para todos, pero porque pensamos que el entrenador iba a meter más y nunca lo metió, lo llevaba a todos los partidos y íbamos ganando de 4-0, de 3-0, de 5-0 y no lo metía. Esto causó un daño muy grande al jugador porque fue un año de pandemia, estaba solo, no entrenaba bien, no le daba oportunidad, y costó un año y pico ahora para volver al nivel que está. Ahora está en un nivel, después te invito a mirar un partido de Red Bull, en Brasil, o no hace falta venir aquí, tú miras por la tele y va a entender lo que te hablo yo. El partido hay, este fin de semana hay partido contra Grêmio, y la de las presentaciones es otro fallo del club, porque tú tienes un activo que tú has metido dinero y tú tienes que hacer todo esto, pero lo de presentación se entiende un poco, porque la primera presentación que estaba marcada el día fue un día antes de que tuve un proceso de club, de impeachment, de ¿cómo se habla? Proceso de,
sí, una moción de censura había, ¿no? O elecciones. O elecciones.
Entonces, sí. El día siguiente no se podía presentar un jugador porque nadie quería ir ahí. Claro. Y se remarcó la presentación para una otra fecha. Y justamente un día antes de la otra fecha fue cuando Messi ha mandado el burofax.
Claro.
Que se iba. Entonces también no había ambiente para presentar. Y después, sumando que el entrenador no lo quería y que yo tenía salida de club, y Abidal también, que Abidal fue quien lo habló para fichar el chico. Vino a Brasil, se encantó con él, y para mí hasta hoy lo creo que era un gran reemplazo para cuando Sergi parar de jugar, era un reemplazo que teníamos ahí, un gusto espectacular. Y pasó esto, infelizmente pasó esto. Lo importante hoy es que el jugador está jugando en un nivel espectacular, y bueno, suerte para él, y bueno, es lo que pasó.
Sí, sí. No, queda clarísimo todo el contexto que nos da, la explicación, y se entiende mucho mejor, ¿no?, lo que pasó con Matheus Fernández. Bueno,
un abrazo a todos ahí, y bueno, se viene Deco, que tienen la buena suerte en el club, y ojalá que va a hacer bien.
Bueno, ojalá también se pueda fichar algún jugador como Vitor Roque, ¿no?, y se sume a la lista, que por cierto, señor Curi, usted tiene una buena lista con el Barça, trabajó muy bien en esos años, ¿no?, con Artur Melo, bueno, lo trajo, ¿no?
Barça es un club que históricamente nunca ha ganado dinero con jugadores, siempre ha fichado y el jugador sale, y las operaciones que ha participado ha generado 350 a 400 millones de euros de lucro para el club, de lucro. Y un caso es Neymar, otro caso es Díaz Mina, que ha jugado poco pero ha ganado 25 millones de euros. Emerson Royal, el lateral que vendido a Tottenham, ha ganado 20 millones de euros. Marlon ha ganado 10 millones de euros. Paulinho ha ganado 12 millones de euros. Gracias a Dios, numéricamente y para beneficio al club, y fue muy bueno todo.
Sí que es verdad, sí. Luego están Matheus Pereira, Robert González, Gabriel Nováez, Vitinho, Igor, Douglas, ¿no?, Gustavo Baya, pero bueno, es verdad que si suma todos los fichajes...
No. Porque tiene cosas que, como te expliqué, que el club es muy complicado de trabajar. Claro. Douglas, yo lo fiché por 4 porque la Secretaría Técnica lo quería fichar por 12. Yo no dejé. Ah. Yo ainda expliqué, y fue explicado al entrenador de la época y al Zubizarreta, que el jugador no iba a jugar en club porque no tenía nivel, pero ellos querían un jugador de todas las maneras, y ha pasado lo que informamos. Hay cosas que también, como este Gustavo Maya, yo trabajaba en club y el club vino a Brasil y fichó un jugador sin hablar conmigo. Yo nunca iba a dejar el club fichar a Gustavo Maya por 5 millones de euros, jamás, porque los que troce, como te has dicho tú, Gabriel Nováez, Vitinho, todos eran préstamo opción.
Sí, señor.
Ninguno compramos.
Sí, señor, eran cedidos.
Y ahí se compraron jugador, sí. Por 5 millones de euros.
Claro. Pero usted daba...
De brasileños de André, pero tienen brasileños que no es André.
Claro. Pero usted, Douglas, usted dijo que no tenía el nivel y lo informó al Barça, y el Barça lo fichó igualmente. Esto es muy extraño, ¿no?
No. Además de informar que no tenía nivel, el club quería cerrar la operación por 12 millones. Yo decía, no, yo voy a San Pablo y ficho a este jugador por 4. Pero ya estoy explicando que no lo fiches porque no va a jugar aquí. Pero entrenador y la Secretaría Técnica en la época lo quería porque lo quería. Y viamos a Brasil y fichemos jugador por 4 millones, no por 12.
Eso. Bueno, es muy curioso este caso, ¿no? Es muy curioso, la verdad. Aquí, no sé. Es extrañísimo. Bueno, nada, que no le molesto más. Le agradezco mucho. André Curi, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo.
Hòstia, m'ha deixat el cap com un bombo, la veritat, tot el que ha explicat. No, que ha dit coses que no acabo d'entendre de tot això. Bé, ara en parlem, deixem agafar aire, un moment, eh? Ara seguim.
Entenc que digui que Mateu Fernández aquest, ragi de Koeman per el dolent que era, que era més dolent que la carn de gos, el Mateu Fernández.
Guarda-t'ho, ara tornem, hòstia, sempre respira.
RAC 1. A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya...
a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
RAC 1.
I avui volem parlar de com sentir-nos bé, de fer exercici, que és una de les principals fonts per sentir-nos realment.
Si aquest any has decidit prioritzar-te,
cuidar-te,
equilibrar-te,
posar-te en forma,
nodrir-te,
estimar-te, aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1.
De setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Danone.
RAC 1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig, a la 1 del migdia, visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! Hi tenen grans marques, moda d'auto i sostenible, i propostes culturals, i culla de carrer. Quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, vostè primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu, tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure venir. Ah, que mira quin cos.
RAC 1. Toca, toca. Tots som u.
Bona nit. En el sorteig del Mi Dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 12 de febrer del 1978.
I el número de la sort, el...
el 5.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Aquí estem patint al final dels partits amb el Poquí, la Maria, la Naís i el Molló. Què, no s'acaba la jornada primera?
Hosti. No, els àrbitres tenen ganes de gresca. Quan els partits han començat d'hora, doncs diu, va, acabem-ho d'allargar una mica més. Passen dels 4 a l'afegit a Vallecas. Rayo 2, Valladolid 1. Està atacant el Valladolid buscant l'empat. Aquest és un bon resultat per l'Espanyol, la derrota del Valladolid. I a Sant Mamés n'afegien 6 i som al 97, Atlètic Club 0, Betis 1, han expulsat Vivian en vermella directa, justa, tot i que no l'havia vist Ortiz Arias, l'han avisat des del VAR per una entrada a Borja Iglesias, l'Atlètic Club ha estavellat una pilota al travesser, Bravo ha fet bones aturades, ha merescut l'empat, però si no hi posa remei ara, acabarà perdent el partit. Atlètic Club 0, Betis 1. Espera, que té l'última, va.
Va, va.
Berenguer xutarà, la pilota al cos, compta el tu fora. L'ha tocat amb l'ungla,
eh? Fer botes, eh?
La rematada, l'últim segon pràcticament de l'Atlètic Club, que va fora. Això s'acabarà aquí, guanyarà el Betis, quedarà amb 5 punts més que el Girona, setè, i l'Atlètic Club quedarà a 8è, amb els mateixos punts que els de Mitchell.
Igual a la zona europea, més enllà de la Champions, perquè jo crec que està decidit el Barça, Atlético, Madrid i Real Societat, en principi han de jugar a la Champions la temporada vinent, però és que després s'ajusta molt, les places d'Europa League i Conference. Villarreal 54, Betis quedarà amb 52, el Betis a 2 punts del 5è, i després ja venen Girona amb 47, Atlètic Club 47, Rayo 46, Osasuna 44 i Sevilla 44. S'acaba Vallecas.
S'acaba Vallecas, Rayo 2, Valladolid 1, s'acaba Sant Mamés, Atlètic Club 0, Betis 1, i compte que s'apunta a acabar-se la pròrroga a Portugal amb bones notícies pel Barça d'hoquei, que, vaja, està patint, eh? Sempre avançant-se en el marcador, però empatant el Barcelos, ara fa el cinquè.
Gol!
Elder Núñez! El quart l'havia fet Joao Rodríguez, ara sí. A 14 segons pel final, això està fet, Barça 5, Barcelos 3, el Barça jugarà la semi d'aquesta Champions d'hoquei patins contra el Porto.
Això serà dissabte, no ja?
Dissabte, en directe al Superesports de RAC1.
Déu-n'hi-do, que bé que ens ho passarem dissabte, eh? Una semifinal de Champions d'hoquei patins amb el Barça contra el Porto. A veure si arriben a la final. Molt bé, Molló, gràcies, eh?
Que vagi bé.
Hòstia, impecable, eh? Jaume Molló, impecable, sempre.
Gràcies. Pendent, eh? A disposar.
Porta des de les 7 de la tarda aquí a l'estudi, eh? Seguint el Sevilla espanyol, el Girona Mallorca i ara tots aquests partits que quedaven.
Que faci falta.
Gràcies, Molló, fins ara mateix. Us recordo que si voleu que els vostres fills o filles passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura, ja són aquí les Colònies de Ràdio de RAC1. Tercera edició de les Colònies de Ràdio de RAC1 es fan del 25 de juny a l'1 de juliol. Joves d'entre 8 i 16 anys que podran descobrir com és el món de la ràdio, com és el món de la comunicació i podran gaudir d'activitats d'aventura a Vic. Aquest any l'edició de les Colònies de Ràdio de RAC1 les fem a Vic. Entreu a la pàgina web coloniesracu.cat i feu allà la vostra reserva o inscripció. Unes colònies organitzades pel Club Elements i per Radiofònics, i evidentment amb la col·laboració de RAC1. La mitjanit. Saludem a la Marta Ramon, un moment. Hola Marta, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, bona nit a la Marta, que avui ha estat a Madrid en un acte de la Lliga. No sé si abans, si voleu comentar alguna cosa dels...